i també sense gols a la final de la Supercopa francesa.
Minut 28, PSG 0, Mònaco 0.
Són les 6 notícies. Carme Clàries, ja tenim els Reis a casa.
Sí, els tenim aquí, i a aquesta hora de començar a Barcelona, la cavalcada, Melcio Gaspar i Baltasar han arribat a primera hora de la tarda amb vaixell al port de Barcelona. Tenim una unitat mòbil al centre de la capital catalana amb José Antonio Rodríguez i Berta Torrades. Bona tarda.
Bona tarda. Sí, la cavalcada de Barcelona, que ja és a punt d'arrencar des de l'estació de França, des d'on s'hi han aplegat ja centenars de famílies amb nens i nenes de totes les edats, il·lusionats per veure de prop Ses Majestats d'Orient. Una cavalcada que a Barcelona aquest any estrena carrosses, que repartirà, atenció, més de 6 tones de caramels i que finalitzarà passada ja les 9 de la nit a la Font de Montjuïc de Barcelona. La ciutat, que es vesteix de gala per en aproximadament 5 minutets que comenci ja arrenqui ja la cavalcada de Barcelona per rebre els Reis i per viure la nit més màgica de l'any.
I aquesta hora enxeca també la cavalcada a Girona, igual que a Lleida. Tarragona ho farà a les 7, una hora més tard. Encara sobre la festivitat de Reis, els catalans ens menjarem més d'un milió de tortells de Reis artesans, que és una xifra similar a la del gener de l'any passat. Segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona, els més venuts seran els tradicionals de massa pa i fruita confitada, i el preu oscil·la entre els 20 i els 50 euros. Canviem de qüestió, anem a l'exterior. Gens festiva aquesta notícia. A Gaza, 88 persones han mort en les últimes 24 hores, segons Hamas. Mentrestant, familiars denuncien la desaparició de molts detinguts a la franja. A l'ONG israeliana Homoket, que ofereix assistència legal gratuïta a Palestina, estan desbordats. Des de l'inici de la guerra, reben 200 trucades diàries relacionades amb la desaparició de persones detingudes. La seva directora, Jessica Montel, es queixa de la falta de transparència de l'exèrcit israelià.
Les autoritats no ens ofereixen cap tipus d'informació sobre els detinguts a Gaza. Durant mesos hem estat lluitant als tribunals perquè ens comparteixin aquesta informació bàsica. El dret internacional els obliga a fer-ho.
Estem pendents també del líder opositor veneçolà Edmundo González Urrutia, que viatja avui als Estats Units, on té la intenció de trobar-se amb Joe Biden enmig de la seva gira per l'Amèrica Llatina. I acabem dient que ha mort el conductor del turisme que ahir es va accidentar a la A7 a Tarragona. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir un xoc entre tres turismes. El conductor d'un dels tres cotxes, un home de 55 anys, va quedar ferit crític i el van traslladar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
Gràcies, Carme.
Fins ara.
Tot gira.
Que no estamos tan mal, hombre.
Des del 2004, ai, la força dels 20 anys.
Rollings, amb aquest Don't Stop obrim aquesta tercera hora de Tot Gira. Avui anem fins les 9, però recordeu que a les 7 de la tarda emetrem, repescarem el resum esportiu del 2024 d'aquest Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. De 7 a 9, el bo i millor d'aquest 2024, un resum esportiu que du el títol Sempre ens quedarà Lamin, l'any de l'explosió de Lamin Yamal, l'any dels Jocs de París com a doble eix central. Repassem marcadors. Aquesta hora ja poqueta cosa en directe. Ja sabeu que s'acosten els Reis i, per tant, també l'activitat esportiva va començant a baixar. El gran partit a aquesta hora és, sens dubte, a Anfield Premier League, el Liverpool United, al fons.
Minut 33, encara amb empat a 0. Ha començat millor el Liverpool, com no podia ser d'altra manera. Ells venen d'una ratxa de 3 victòries seguides i el United 3 derrotes seguides. Però a poc el United s'ha anat expulsant la pressió de l'equip del Liverpool i no està tan clara. A més, moltes imprecisions perquè està plovent molt, moltes relliscades. Recordem que s'ha estat a punt de cancel·lar aquest partit a causa de la neu, i en això hi ha una imatge curiosa, si busqueu a les xarxes, i és que Jamie Carragher, la llegenda del Liverpool, sí, intentava treure la neu abans del partit perquè es pogués disputar, i Gary Neville, llegenda del United, la tornava a ficar dins perquè es cancel·lés...
Això al que... mateix estadi?
Són comentaristes d'una televisió i han fet
la
el
neu
joc.
La neu, de fet, es veu als laterals de l'estadi.
Clar, el que parla molt del moment de forma d'un i altre equip, no? Un volent que es disputi i l'altre desitjant que
se suspengui.
Efectivament.
Bé, doncs de moment, amb la gespa en bones condicions, Liverpool 0, United 0, superada ja la mitja hora de joc a Anfield. També en joc, ha començat també 6:15 la final de la Supercopa Francesa de Futbol a Qatar.
Minut 33 de la primera meitat, PSG 0, Mónaco 0. Mirem alguna dada significativa d'aquesta primera mitja hora de joc. Més possessió per l'equip de Luis Enrique, 60-40, i més rematades. 7 rematades del PSG, 3 a porteria per una de l'equip del Principat de Mónaco.
I ja sabeu que avui a la Copa del Rei ja no tindrem més partits. S'han classificat l'Elx, un segon, que ha eliminat un primer al Les Palmes, 4-0, guanyat l'Elx aquest migdia. Ha passat també l'Ourense, un primer a Rep, ha eliminat 3-2 al Valladolid, un primera divisió, i a la tarda no han tingut sorpreses. Victòria del Leganés, 1-2 al camp del Cartagena, victòria de la Reial, 0-2 al camp de la Ponferradina, i del Celta, 2-3 al Sardinero, al camp del Racing de Santander. Dos partits completaran aquests 16ens de final de la Copa del Rei. Demà dilluns, 7 de la tarda, Deportiva Minera, Reial Madrid, partit que es jugarà, si no recordo malament, al camp del Cartagena, i dimarts, a les 9 de la nit, tancaran aquesta ronda de 16ens l'Aldenc València. I recordeu que teniu a xarxes oberta una enquesta des de primera hora de la tarda, precisament el dia en què els grups opositors a Joan Laporta han emès un comunicat i ja parlen de moció de censura.
Pregunta oberta al nostre perfil de X, @totgira. Què votaries en una moció de censura a Can Barça, sí o no? Enquesta amb molts vots a aquesta hora i guanya amb el 74% dels vots l'opció del no a la moció de censura.
Dia actiu per part de l'oposició que fa un pas endavant. Obrim Hora Barça, obrim el bar.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la secció al bar.
El bar amb B baixa.
En una situació normal, avui en aquest bar parlaríem, que ho farem també, de la victòria del Barça ahir 0-4, plàcida, en un partit de Copa al camp del Barbastre. Aquells partits que a vegades s'enreden, no se li va enredar al Barça, el Barça ja està classificat pels vuitens de final i ja pensa en la Supercopa. Aquest dilluns marxen els jugadors de Hansi Flick cap a Aràbia Saudita per jugar dimecres les semifinals contra l'Atlètic. I veurem si amb opcions d'aconseguir el primer títol de la temporada. Però tot plegat ha quedat eclipsat pel cas Olmo Pau Víctor i pel comunicat que avui han fet els grups opositors a la Junta de Joan Laporta, elevant ja el to de crítica i ja parlant obertament de moció de censura. Avui tertúlia amb el Francesc Latorre. Com estàs, Francesc?
Què tal, com esteu? Bon any a tothom.
Acabat de tornar de Barbastre, no? Ahir sí, va ser-hi, en aquest partit sí, de Copa. Sí. Has arribat avui o vas marxar ahir?
No, no, hem arribat avui al matí.
Avui, molt bé, com un marquès. Carles Domènech, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Aquests rolings que t'he posat per obrir hora en dedicats, eh?
Molt bé, molt bé. Saps fer bé la feina, tu.
Laia Cervelló, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. També tornada de Barbastre.
Ah, també va ser-hi a Barbastre?
Matinada. Sí,
deu
sí.
Passar molt de fred o no?
Realment no. M'esperava bastant pitjor.
Jo també. L'any passat em va fer molt més.
Sí? Oh, era a les 7 de la tarda, el partit ahir, i l'any passat era a les 9,
sí.
Oi que sí?
Sí, correcte, sí.
Sí. Roger Busà, què tal? Com estàs?
Com esteu? Bona tarda.
Ja avui, quan hem obert programa, a les 4 de la tarda, hem explicat a grans trets el que explica aquest comunicat dels grups opositors a Joan Laporta, però faríem bé de refrescar-ho. Bàsicament, el més important són aquests 3 punts finals del comunicat, que és de plana i mitja, aproximadament, on demanen dimissió, alternativa, qüestió de confiança, i si no fa res de tot això la Junta de Joan Laporta, doncs es reserven el dret a activar una moció de censura.
Sí, el vot de censura. Els grups opositors qualifiquen de caos tot el que està vivint el club en les últimes setmanes, arran sobretot del cas Olmo i Pau Víctor, i també afegeix altres motius que han portat aquests 10 grups a demanar la dimissió immediata de la Junta Directiva de Joan Laporta. També el fet de cedir, per exemple, els drets dels seients VIP a empreses de països amb els quals la Junta va prometre que mai faria tractes. També el reconeixement en els últims dies de la comissió famosa, difícil d'entendre, segons els grups, per l'intermediari en el contracte de Nike. O, per exemple, i això també ha estat tema de les últimes hores, aquesta temptativa de tornar a fitxar els jugadors jugador del bàsquet, Ertel. Segons l'oposició, vivim en una crisi social evident, per casos de negligència, diuen, i que tot plegat creuen que ha causat un perjudici material, econòmic i social, que és irreparable i que segurament ara mateix estem en un punt de no retorn.
Ara explicarem quins són els mecanismes per activar aquesta moció de censura, perquè sembla molt improbable que Joan Laporta i els seus dimiteixin, això d'entrada, i també improbable, força improbable, que sotmetin voluntàriament a una qüestió de confiança. Per tant, això ens abocaria al tercer dels escenaris, que, segons diuen aquests grups, seria activar aquesta moció de censura. Però abans d'explicar com funciona, de recordar, refrescar com funciona aquesta moció, us vull demanar què us sembla aquest moviment de l'oposició i si creieu que és oportunista o és justificat, Francesc.
Jo crec que estava bastant encantat que passaria una cosa d'aquestes, perquè jo crec que estarem tots d'acord que el dany reputacional que li fa al Barça aquest cas Olmo, Pau, Víctor, és indiscutible. A nivell d'imatge, el Barça queda tocadíssim. El dany esportiu, segons com acabi, pot ser també greu, perdent el teu gran fitxatge estrella i també a Pau Víctor, i el dany econòmic, segons com acabi, també ho podria ser. Per tant, si tantes vegades hem criticat que la massa social del Barça està adormida, home, doncs que hi hagi aquest moviment dels grups opositors, dels grups d'opinió, i que s'hagin posat d'acord per fer aquest comunicat conjunt, per mi crec que és un punt positiu. Ara, no sé si ha estat un pèl agosarat, atrevit o s'han precipitat, perquè sabem que Laporta encara confia en inscriure els dos jugadors i ens podem plantar, per exemple, d'aquí a una setmana en una situació en què el Barça estigui al 1-1, que això ja està garantit, que jugui la final de la Supercopa i el gol el faci Olmo. Per tant, tot això quedaria, com se sol dir, en agua de borrajas, no? En no res. Per tant, no sé si han anat un pelet massa ràpid.
De vegades això passa, i ha passat moltes vegades. Quan la pilota entra...
ho marcarà tot.
Sí, aquestes coses a vegades passen. O no, perquè també recordo Lorenzo Sanz va guanyar una Copa d'Europa, la sèptima, si no recordo malament, i Florentino Pérez li va guanyar les eleccions, just després. Vull dir que a vegades no vol dir res. Laia, com ho veus?
Estic molt d'acord amb el que ha dit el Francesc, és a dir, és un tema que em semblava inevitable que acabés passant, que crec que el propi Laporta en l'època de l'Elefant Blau és el que hagués fet també, segurament, i que al final sempre, fins ara, la gent deia, bueno, mentre ho vagi solucionant, doncs no passa res, l'important és que se solucioni, però és que hem arribat a un punt ja que està afectant emocionalment a dos jugadors de la plantilla del Barça, que han tingut la immensa sort que són jugadors culers, que no aniran a fer mal al Barça, que no aniran a que la ferida sigui encara més gran en cas de que no es puguin inscriure i de que volen esperar al club, que no marxaran fins que no es vegin amb que ja no tenen cap altra opció que marxar, però sí que és cert que no es pot viure tota la vida d'aquesta manera. I jo parlo primer del dany que li han fet als jugadors, però evidentment, com deia el Francesc, la reputació del club queda molt tacada, pot haver-hi problemes a nivell esportiu, perquè recordem que la plantilla que tenim molt àmplia no és. És un fitxatge que havien desaconsellat que es fes el de Dani Olmo i es va fer de totes maneres. Arriba un punt que s'ha de saber parar els peus a actituds o a praxis que no fan bé al club, i crec que és el més normal que acabés passant. Vaja, és que a mi m'estranya que inclús hagi trigat tant. Suposo que també necessitaven aquest comunicat de la Federació i de la Lliga dient que denegaven la inscripció finalment, però és que al final és que tu vas ahir al camp del Barbastre i un equip de segona federació se te n'enriu de tu, i tu dius és que ho entenc perfectament que facin bromes amb el tema de Dani Olmo. És que és totalment comprensible, perquè al final el teu gran fitxatge d'aquest estiu, en un estiu marcat per l'austeritat a nivell de fitxatges, ha acabat d'aquesta manera. Mm-hmm. És que ja no és una vegada que passa. Va passar amb Messi, ha passat en altres ocasions, i ja arriba un punt que dius potser que parem. Mm.
Carles?
Jo, més enllà de que tot firmaria amb el que ha dit el Francesc, de que acabéssim amb l'1-1, amb el gol de guanyar un títol, amb el gol d'Olmo, no sé si serà possible, però tots ho firmaríem. Jo hi veig dues coses. Una, que el que està sortint perjudicat amb tot això és el Barça. La marca Barça és una de les marques més importants del món, i totes aquestes coses afecten directament a la marca. i aquest jo crec que és el que s'ha de preservar, sens dubte, la marca Barça, perquè hi ha moltes vegades hi ha coses de petit recorregut que només ens dona la sensació que nosaltres que estem aquí tenen la importància que tenen. Però una cosa com el no fitxatge d'Olmo o la retirada de la llicència d'Olmo, si és a nivell mundial, aquest nano pot quedar ara obert sense fitxa, amb una situació que després, ja si veureu, en parlem de quina alternativa hi ha si donen la mesura cautelar als jutges. I després també veig que aquesta moció de censura o aquesta dir que posaran la moció de censura, jo li veig molt poc recorregut, perquè al final les mocions de censura s'haurien de posar, no s'haurien de denunciar, sinó s'haurien de posar, i després, ja us dic, jo més enllà de que hi hagi molts grups d'oposició, jo veig una oposició només amb pocs espais, diríem, prou competents com per un dia agafar la direcció d'aquest club, però que en el recorregut d'una moció de censura jo ho veig inviable i que castigaria algunes possibles candidatures fortes de cara al futur.
A veure, expliquem, Arbusà, perquè no és fàcil, eh? No és fàcil. De fet, després ho recordarem, mocions de censura que hagin prosperat a la història del Barça no n'hi ha ni una. Cap.
No.
Una altra cosa és que sí que s'hagin activat.
Exacte, això sí.
Activat, sí, però que hagin prosperat, no. El primer escull que han de superar aquests grups opositors és aconseguir les firmes, que no són poques, cada vegada en són més, perquè, clar, el cens electoral va creixent. I el que diuen els estatuts és que es necessita un percentatge del cens.
15% del cens.
15%, sí. I això implica...
Ara mateix serien 14.000, 15.000 signatures. És a dir, primer han de sol·licitar la convocatòria d'aquest vot de censura, reunir les signatures en 14 dies. Tenen 14 dies per tenir aquest 15% de signatures respecte al cens, que serien unes 14-15.000. I a partir d'aquí, si aconsegueixen activar-la, doncs els promotors s'han de dirigir a la junta directiva per escrit, anunciant el seu propòsit i sol·licitant les paperetes. La junta directiva les ha de facilitar. Aleshores, els promotors tindran 14 dies per presentar la sol·licitud formal a la junta directiva. Es constitueix després la mesa del vot de censura. En el termini màxim de 10 dies, doncs, ha de fer totes les comprovacions possibles. Si reuneixen els requisits, aleshores sí, la junta directiva ha de convocar l'acte de votació i aleshores la votació, que aquí és quan s'ha de veure si queda o no aprovat el vot de censura. Quedarà aprovat si s'obtenen els vots favorables de 2/3 o més dels
votants. Això és important. No és com en una votació, diguem-ne, normal d'unes eleccions, no? Que guanya, diguem-ne, el que rep més vots. 50% més un. No, aquí estem parlant de...
2/3 o més.
2/3.
Sempre que...
És molt difícil.
Important,
eh?
Sempre que el nombre d'aquests, dels votants, sigui com a mínim del 10% dels socis del club.
Clar, això fa que, és el que deia el Carles, és molt complicat que prosperi. De fet, ara ho repassarem, tenim alguns precedents i no, malgrat sí que es van arribar a convocar, no van prosperar, però que també això ho hem de marcar, Carles, en un escenari de Montjuïc, que vol dir molta menys influència de públic, si és que els grups opositors tenen l'oportunitat de recollir firmes en dies de partit, que això s'hauria de veure també.
És que tot plegat, eh? Vull dir, és cert que jo interpreto sempre que aquests anuncis són per crear tot aquest timing que ha dit el Roger, no? De que, òbviament, mentre es comenci a sonar, la gent es pot anar activant. Però igualment, amb la gent que va a Montjuïc, provocar el 60%, vull dir, tot són una quantitat de dades que fan, jo veig, molt poc viable. I fins i tot et diria que a hores d'ara veig més actius els laportistes que els que estan en contra dels laportistes. Per tant, jo veig difícil, no?, d'aquesta activació.
Francesc, tu ja n'has viscut unes quantes, d'emocions.
Sí, i el que... No, i una cosa que deia el Carles...
I d'intents, que... d'intents, perquè
sí,
alguns
sí,
són prosperats,
sí.
Eh?
No, exacte, uns s'han quedat simplement amb intents. Jo li veig també poquíssim recorregut. De fet, només us heu de remetre a aquesta enquesta que esteu fent aquesta tarda al Tot Gira, amb el qual ja guanya el no per un 70 o 71%, sí. Acabeu de dir. Per sí, tant, sí. Ja és un primer indicador. És molt difícil, és molt complicat amb aquestes condicions que ara explicava el Roger, que això pugui prosperar. Però almenys, escolta'm, no sé, entroncant amb el que deia l'Alea la primera resposta, que serveixi d'atenció o de toc d'atenció aquesta manera de fer d'aquesta junta directiva. Això no pot continuar més així. S'han venut els seients VIP i no sabem a qui s'han venut. Jo no vull que surti a la porta a contestar cada dia o a fer una roda de premsa cada dia o, per exemple, vull a respondre als grups d'oposició. No, però igual fa dos o tres dies sí que hauríem d'haver sabut de boca del president a qui carai s'han venut aquests seients VIP. És que igual s'han venut a Nasser Al-Khelaifi i no ho sabem, saps? Podria ser, és que no sabem qui els ha comprat. Vull dir que igual que volem els millors jugadors a la gespa, amb la samarreta del Barça, jo crec que el club es mereix també tenir els millors negociadors, els millors executius a l'hora de, sí, de negociar contractes, de vendre a Barça Vision. Jo crec que falta una mica de professionalisme. La Porta és molt la Porta té molt carisma, la Porta... escolta'm, va als Emirats Àrabs i li estenen la catifa perquè entri, però la Porta igual no és el millor negoci del món. S'hauria de rodejar millor, crec.
Per cert, avui al suplement hem pogut parlar amb dos dels caps visibles d'aquests grups opositors, que n'hi ha uns quants, però podríem dir que els grups que estan liderant aquesta moció de censura són en Joan Camproví, de Som un Clam, i també Víctor Font, de Si el Futur. Mira, podem recuperar Víctor Font, que explicava per què demanava la dimissió avui en aquesta conversa amb el Roger Escapa al suplement.
Perquè el cúmul de despropòsits i, sobretot, les senyals i la quantitat de situacions que demostren que el president, i dic el president perquè malgrat tingui una junta directiva, actua de forma molt personalista, no està capacitat per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats que té el Barça, que són moltes.
I Joan Camproví, de Som un Clam, net d'expresident d'Agustí Montal i besnet també de president, el seu besavi Agustí Montal també va ser president del Barça, explicava que el soci està maltractat.
Nosaltres creiem que el barcelonisme no està adormit, està abandonat per part d'aquesta junta directiva. El barcelonisme el que necessita és un lideratge nou, un grup nou, una il·lusió nova que els hi faci animar-se a impulsar aquest canvi. I, per tant, des de Som un Clam sempre han dit que volem ser motor del canvi i creiem que no és que estigui adormit, és que està maltractat.
Bé, veurem com va tot plegat. El que sí que podem recordar és els casos precedents, perquè no n'hi ha gaires, Arbusà.
No, n'hi ha dos, que en són tres, però el tercer no va acabar de prosperar. Recordeu la dimissió de Bartomeu, que ve provocada per la moció de censura.
Una moció que no s'arriba a produir, però que acaba produint, en aquest cas,
sí,
la dimissió de
Bartomeu. S'activa, s'activa, però vaja...
Primer és el 98, que sí, és molt cèlebre, l'Elefant Blau.
La primera del 98. La Porta contra Núñez, la Porta al capdavant de l'Elefant Blau, efectivament, la moció la va perdre. Va guanyar Núñez amb un 61,5% dels vots en un dia en què el Barça, aquell dia, va sentenciar la Lliga, va guanyar 3-0 al Madrid i Núñez també va guanyar les urnes.
Jo diria que avui és un dia important pel Barça. Jo crec que avui el Barça és el gran guanyador. Bé, nosaltres en aquest moment només desitgem demanar la unitat. Crec que el soci ha votat la confiança d'aquesta junta directiva i, per tant, tenim que procurar que després del resultat d'aquestes eleccions pel vot de censura, el que tothom desitja és la unitat del nostre club.
61%, eh? És a dir, sí, va guanyar de manera molt àmplia Núñez. Recordo que, a més, oi que Van Gaal era l'entrenador,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És l'any del doblet, de fet, sí, no? Copa i Lliga, diria, que guanya el Barça aquell 98. I allò, un dia en què el Barça guanya el Madrid i la pilota entra i això sempre ajuda.
Això el 98. 10 anys més tard, el 2008, Oriol Giralt contra la Porta. La Porta sempre de protagonista, en aquest cas de mocions de censures. Aquí ja era necessari guanyar amb els dos terços i que votés el 10% dels socis. La moció va guanyar, però la Porta es va mantenir al càrrec. El resultat va ser de 60,6% a favor de la moció de censura, però clar, no va arribar al 66,6%, que suposa aquests dos terços, i aleshores la Porta reconeixia que va ser un vot de càstig per ell, però que se sentia legitimat.
Valorar que el vot de censura no ha triomfat i, en conseqüència, doncs, els meus companys de junta directiva i jo podem esgotar el mandat que ens va ser renovat el 2006. I, per tant, doncs, acabarem el mandat per coherència, perquè estem legitimats i per sentit de la responsabilitat.
Va ser un toc d'atenció.
Sí. Després ve l'època daurada, per cert, després d'aquesta moció de censura ve el Barça de Guardiola. I el 2020, aquest cas que dèiem, la moció de censura que no va tirar endavant però que va fer que Bartomeu dimitís, us en recordeu d'aquell grup Més que una moció, amb Víctor Font, amb Jordi Ferrer i amb Lluís Fernández Alà, i també amb 8 grups d'opinió al darrere, van recollir fins a 16.000 signatures, també Si ho recordeu, Bartomeu va intentar dilatar el procés amb l'excusa de la Covid. No se'n van sortir, finalment, en veure que hi havia tantes signatures a favor d'aquesta moció, doncs va acabar dimitint.
Bé, doncs aquests són els precedents que tenim en 125 anys d'història. Veurem si hi ha quarta moció de censura, o almenys intent de moció de censura per l'oposició actual del Barça. Cas Olmo, dimarts, dia important perquè és el dia CCD.
Dimarts és el dia. El Barça presentarà el recurs del CCD, traslladarà el cas. No ho ha pogut fer fins ara perquè el pròxim dia hàbil és dimarts. Recordem que demà és festa, dia de Reis, i per tant, dimarts serà el dia. El CCD ho rebrà, ho estudiarà, i a partir d'aquí veurem quan ho resol. Pot ser que no ho resolgui el CCD en cap moment. Aleshores, el Barça generaria última opció ja, justícia ordinària. El Barça juga dimecres, confia que hi hagi una resolució de dimarts a dimecres.
A tot això, el Barça continua transmetent-nos confiança, sí, en que la cautelar, sigui del CCD, sigui de, a través del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, o sigui a través de la justícia ordinària, aquesta cautelar, estan confiats que arribarà.
Sí, tot i que és difícil. Que arribi dimecres, dic, eh? Que arribi l'endemà...
No,
que
no, és a dir, tard o d'hora, sí, no parlo del dia.
La confiança hi és, sí, que tard o d'hora arribi, la confiança hi és. Però això, el dimarts és el dia en què el CCD ho rebrà, i a partir d'aquí veurem quan ho resol, si és que ho resol.
Mm, que passa també.
Escolta, jo us pregunto. Sí. Imagina't que s'hi dona la cautelar, d'acord? Mm. I d'aquí un mes i mig la resolució és en contra del Barça. Què fan de Dani Olmo i Pau Víctor?
No, esclar.
És que possiblement algú hauria de pensar en aquests dos nanos. No?
Queden també en el llim.
Clar. O sigui, les circumstàncies són les que són i s'han produït com s'han produït. Però de tant en tant, quan diem que no, les persones no estan per sobre el club, home, seran les persones dolentes que no estan per sobre el club, però les persones bones no tenen per què veure's afectades, tant professionalment com personalment, que els dos ho estan en aquests moments, per les circumstàncies que es produeixin, sense posar culpables. Són unes circumstàncies que, si algú no és culpable, és ni Pau Víctor ni Dani Olmo. I dóna la impressió que poca gent està pensant en ells dos. I aleshores, penseu això, eh? Cautelar, resolució al cap d'un mes o dos, i ens plantem el mes de febrer o el mes de març amb aquests dos tios sense poder fitxar en lloc.
Clar, bueno, poder fitxar, amb aquest escenari, Carles, tornen a jugar ara, posem el cas, que sí, hi hagi aquesta cautelar, en quines condicions també juguen? Perquè jo tinc la sensació que en aquesta recta final d'any, de 2024, que Dani Olmo va baixar una mica el rendiment, o si més no va tenir el rendiment de principi de temporada, aquest tema el tenia al cap i que segur mentalment li ha afectat.
Home, de la mateixa manera que està afectat quan a l'inici de la Lliga, quan no va poder jugar aquells primers partits. Mm. Vull dir, a l'entorn del Dani, i estic convençut que el del Pau també, ho deuen estar passant molt malament, perquè això són circumstàncies que van més enllà de l'esport, si això afecta a la vida personal. Mm. Per tant, és el que dic, jo crec que algú hauria de tenir cura i pensar bastant amb aquests dos nanos.
Mm. Estan passant fatal, això sí. no és cap notícia, i ens ho podem imaginar, i és normal, eh? L'entorn dels dos jugadors ho estan passant molt malament aquests dies amb
Dani
el tema.
Olmo, per cert, si volgués, que ja sabem que no és el cas, ja avui podria activar aquesta clàusula que hi ha al seu contracte i quedar lliure.
Sí.
Però és de que... moment es manté dins la disciplina del Barça. Laia.
És que, de fet, parlant amb l'entorn d'aquests dies dels dos jugadors, els dos et diuen que no tenen cap mena d'intenció de pensar en un altre club que no sigui el Barça. I és que això, sincerament, penso que és l'últim que es mereix ara mateix al Barça per com els ha tractat, perquè al final hem de recordar que ells diuen que tenen fe cega amb el club en què ho pugui resoldre, però reconeixen que és fe cega perquè no hi ha enlloc on agafar-se, perquè cada vegada que han dit tranquils que ho solucionarem, hi ha hagut cautelars denegades, la federació que no s'hi ha posat de cara, la Lliga que tampoc, deien que off the record tenien un acord verbal en què sí que passaria, la Lliga i la federació al final no han pogut fer-hi res, segurament també per la pressió d'altres clubs, pressió d'altra banda, comprensible, perquè si em poso en la pell d'un Sevilla, un Atlètic Club o un Atlètic de Madrid, doncs entenc que també estiguin emprenyats, però que el pitjor de tot això és que ells segueixen sense voler pensar en res més que no sigui el Barça. I per això deia abans que el club ha tingut sort en què els hi passi aquests dos, i a la vegada que és molt cruel perquè són dues persones que són molt bons nanos i que al final, si passa el pitjor, dubto molt, i parlant amb el seu entorn t'ho confirmem d'aquesta manera, que vagin a cobrar doncs, el sou fins al 2030 i la fitxa, sinó que aniran a fer almenys mínim mal possible al club. I això diu molt d'ells, però també diu molt poc del Barça, de dir, ostres, potser es mereixen una mica de transparència.
I amb aquest panorama, ahir el Barça se'n va a Barbastre, que era un partit que a molts culers els hi feia més poc una pedregada, per tot aquest rerefons i per pensar doncs, que potser la plantilla estaria afectada per tot aquest serial Dani Olmo o Pau Víctor, però el Barça, també tinguem-ho clar, davant d'un segon arref que està en posicions de descens, va resoldre el partit amb força tranquil·litat, amb molta seriositat, i just abans d'anar a Aràbia Saudita per disputar el primer títol oficial de la temporada. Francesc, tu hi va ser 0-4 i partit on no es va patir en cap moment.
No, no, a mi em va agradar molt com va sortir el Barça a disputar el partit. Sí, és veritat, tu dius, un equip de segona federació, però en aquesta ronda hi han caigut uns quants primeres contra equips de categories inferiors. El Barça l'any passat hi va patir moltíssim i jo sóc un d'aquests, si vols, sí, culers que no les tenia totes amb aquest partit d'ahir per tot això. No sabia si sortirien desconcentrats, si pel fet de que el vestidor sigui emprenyat com està per tot això, escolta'm tu, que corri ta tia avui aquí a Barbastre, però va passar tot el contrari. Suposo que aquí hi ha una persona absolutament clau, que és Hansi Flick, que si una cosa té és una grandíssima gestió de vestidor, s'ha demostrat almenys fins ara que és així. No van concedir, és que ni una sola ocasió el rival en tot el partit, va debutar Chesney i encara no sabem en quin estat de forma.
M'hauria agradat veure'l, és a dir, que l'haguessin posat una mica a prova, però és que no va haver-hi cap oportunitat. Carles, tu que controles les dades de la TDT...
Una rematada que no es va
haver de moure. Però que és molt tímida, no?
Sí, que no es va haver de moure. Vull dir, no, però ja li va bé, no? Una mica d'activitat, fot una... Ahir comentaven els que estàveu al camp...
Amb la rasca que t'hauria de fer per un porter, en un partit com aquest, quedar-te allò quiet sense tenir activitat, ha de ser complicat, eh?
Bueno, però s'ha d'activar, li tocarà la copa i, escolta'm, això és el que hi ha. Possiblement la primera eliminatòria tindrà una mica més de feina, però està bé activar-lo, perquè poden passar mil coses i aquest tio ja ha vingut i aquest tio l'hem de tenir activat. Però certament, el Barça no va concedir ni una sola ocasió. I jo estic amb el Francesc, jo era dels que tenia por de que les circumstàncies del vestidor, perquè quan tu el del teu costat, quan tu et vas a vestir i el del teu costat està afectat verdaderament per algú que et podia afectar tu també, aquestes coses interiorment en un grup jo crec que afecten molt. I també sóc dels que pensa que Flick és el cohesionador de tot això i que ens va molt bé tenir un entrenador com aquest en aquests moments.
Per cert, ja que hem tocat el tema porteria, entenc que tots esteu d'acord o creieu que Iñaki Peña serà el porter a la Supercopa, no? Algú pensa diferent?
No, jo crec que és el titular teòricament i farà.
Iñaki Peña a la Supercopa. Més noms propis del partit d'ahir. Araujo tornava com a titular. Us va agradar el seu partit, Laia?
Sí, em va agradar, i de fet crec també que vam poder veure una mica les intencions de Hansi amb el que queda temporada, perquè tots ens preguntàvem, d'acord, ara torna Araujo, però aquí treus? Treus a Pau Cubarsí, treus a Íñigo Martínez, que ha sigut els millors jugadors en aquesta primera fase de la temporada, i vam veure Araujo jugant amb els dos, és a dir, primer va jugar amb Íñigo Martínez, després el va provar amb Pau Cubarsí, pensàvem que igual al sortir Sergi Domínguez es mouria Araujo cap al lateral, i no, i aquí veus que Hansi realment aposta per Araujo com un dels dos centrals titulars. Em va agradar el seu partit, com dèiem, la defensa molt exigida, doncs no va estar per Bastra, i possiblement doncs ens va faltar veure una mica més, també de Stensne, com estàveu comentant abans, però sí, a mi m'agrada, i després del partit, les declaracions que ens va donar en zona mixta, també veus que té ganes de tornar a recuperar el seu lloc, de que està tranquil i que no té cap tipus de pressa, però recordo la Mireia Ruiz, que li preguntava en zona mixta, per exemple, si ell considerava que seria titular, i ell deia, és que soc el capità del Barça. Vull dir que d'alguna manera ell també marcava el seu territori de dir, ha estat molt bé aquesta primera fase de temporada, però jo ara ja he tornat. Per tant, crec que és un beneït problema que té Hansi Flick aquí a final de curs, però veurem a qui treu, perquè l'escenari fàcil per ell no deu ser.
Els jugadors amb ascendència al vestidor és important tenir-los disponibles, eh, Carles?
Sí, a mi em va semblar una mica sobradet, no?
Sí, però és un tio que es nota que té...
Són maneres de ser, són maneres de ser.
Que té una manera de ser que, bé, que es fa notar el vestidor.
La lògica ens diria que en poc temps ha d'assolir la titularitat i Cubarsí passar a la banqueta. Vale?
Sí?
Això seria la lògica. Bueno, si tu fas l'analogia amb un hipotètic Pau Víctor Lewandowski, i imagina que Pau Víctor surt mentre Lewandowski està lesionat, fa gols i funciona tot molt bé, va fantàstic, però el dia que ara Lewandowski ja està en condicions,
ningú dubtaria que li canviaria el lloc. Per tant, la lògica és que un tio de 17 anys se segueixi formant sempre i quan Araujo demostri el que està demostrant Cubarsí. O sigui, aquí la història és no regalar res ni per la capitania, ni pel tarannà, ni pel rang de cadascú, sinó que s'ho guanyin al camp. I aleshores, jo crec que ahir va fer un bon partit, va fer un bon partit Araujo, i que a poc es pot anar a guanyar el lloc. Què beneficia això al Barça? Que pot fer una rotació de 3. Vull dir que podríem, ara, en comptes de tenir dos grans centrals, ara en tindrem 3, per tant, pot haver-hi una rotació de centrals.
I Christensen té l'alta, també. Christensen també té l'alta, i Eric García, veurem com encaixa.
Aquí s'han d'anar sumant efectius, i al final el que ha de poder fer l'entrenador és triar. I el que ha de fer, i l'entrenador triarà sempre el millor. I, òbviament, Cubarsí ha guanyat un lloc amb unes circumstàncies que no li pertocaven, però la seva qualitat i la seva manera de fer li ha donat la titularitat del primer equip del Barça, però la lògica és anar creixent i que els jugadors amb més experiència siguin els que siguin les castanyes al foc, però al final és el terreny de joc, el que ha dit de sentència.
Més noms propis. Pablo Torre, dues assistències i un gol. Ha de tenir més minuts, Francesc?
A mi m'agradaria veure'l més, perquè és que quan està sortint, quan està jugant, ho està fent bé. Avui veia les seves estadístiques a les xarxes socials i aprofita molt bé els poquíssims minuts que té, ja sigui en forma d'assistència o en forma de gol. És, a més, un jugador que té un toc de pilota a l'hora de treure serveis de falta o serveis de cantonada, és finíssim, té moltíssima precisió, i ho destaca també els seus companys, que és un noi que executa molt bé les accions a pilota parada. Ara, és veritat que està en una... o que ocupa una demarcació on té competència, no, competència elevada a l'enèsima potència, perquè doncs, per allí es mou Pedri, per allí es mou Gavi, per allí es mou o solia moure Frenkie de Jong, en definitiva hi ha molts migcampistes d'altíssima qualitat que ara li fa una barrera, però sí que després de que arribés al Barça no m'acabava de fer el pes. Ara començo a veure que és un jugador que jo voldria veure més vegades al terreny de joc.
De talent en té, i li hem vist de moment en comptagotes, però les aparicions que ha tingut en aquesta segona etapa, després de la seva sessió al Girona, la veritat és que conviden més a l'optimisme. I no diré la creu de la moneda, però sí que un jugador que no acaba d'arrencar, ahir va tenir també els seus minuts, Ansu Fati. Hi heu deixat de confiar, Laia?
Sí, aniria dient altres respostes, però és que la realitat és que jo dubto moltíssim, per no dir que ho veig pràcticament impossible, que tornem a veure l'Ansu Fati d'abans de la lesió, o un Ansu Fati que s'hi acosti. Perquè ahir ja sí que era més un tema, en certs moments, que semblaven actitudinals, perquè en altres vegades l'hem vist que intentava coses i que no li sortien, però és que ahir no li vaig veure ni pràcticament intentar res, però és que és un jugador que jo crec que li ha passat factura tot a nivell ja emocional i que ja és un tema físic, evidentment, però que també és un tema mental de que no pot... Ja. Fons del vestuari, o sigui, fons del club et diuen que al final és un jugador que l'has de reforçar molt anímicament perquè les coses li puguin sortir bé, i jo també poso en el seu lloc que ha de ser una mica cruel veure la minya mal viure la vida que t'havien promès a tu, al teu costat, veure com un noi de 17 anys està sortint-se i està a punt de marcar una època, si tot va bé, creuem els dits, i que allò és el que t'havien promès per tu. I sap greu, i ho diem tots amb la boca molt petita, però jo crec que ja ens podem anar fent la idea tots que Ansu Fati ja no tornarà.
A vegades també és un tema de mirades. Jo veig la mirada d'Ansu Fati i no és una mirada de menjar-se el terreny de joc, una mirada com la que té, per exemple, Lamine Yamal. I és veritat que segurament és una mica oportunista comparar-los, no? Però aquesta mirada que té Ansu Fati, Francesc, no...
Sí.
És de no sentir-se amb seguretat.
Exacte. És que escoltant a Laia ara, jo crec que fins i tot ell mateix ha deixat ja per impossible tornar a ser l'Ansu d'abans. Mira, ahir vam poder veure el partit a peu de gespa, que és on es veuen millor les... El futbol no es veu massa bé, peu de gespa, però les reaccions, les cares, sí que les veus bé. I Ansu... és un jugador trist, ara mateix. Mira, potser és una paraula massa cruel, però és un jugador trist. No se'l veu somriure en cap moment. Xutar, li para la pilota al porter o xuta fora i baixa la mirada a terra. El veig fins i tot incapaç de rebel·lar-se contra aquesta situació, com si hagués acceptat la derrota, de que les lesions i tot el calvari que ha passat l'ha superat i l'ha guanyat.
Sí, sí. Carles, alguna cosa?
Bueno, que possiblement hauria de trobar fora tornar a intentar una sessió, però amb un club propici que li permeti minuts, que li permeti un joc que el torni a fer créixer i després que hi posi tota l'ànima en això, perquè possiblement l'Al Brighton l'any passat no va ser la millor opció per una sessió, però tampoc hi va posar possiblement tota l'ànima que hi havia que hi tens que posar per poder tornar a casa amb aquells minuts acumulats, amb aquella ascendència, no? I possiblement, no sé si està trist o no, però que el que ha d'aixecar el cap és ell, perquè el que depèn d'ell la seva carrera esportiva, no dels altres.
I a més venen més joves pel darrere. Ahir, per exemple, Toni Fernández, aquest nano, 16 anys, el segon més jove a debutar, oi, Arbo, en la història del Barça, darrere de Lamine Yamal.
Sí, un dels cosins, el cosí d'en Guille, Toni Fernández, extrem de 16 anys, que ha estat gran part de la temporada lesionat per un problema al turmell, que ja va tornar en l'últim partit amb el filial, amb el Barça Atlètic, i que està cridat a ser un jugador important, almenys per la projecció que té, i es veu que és un jugador diferent, sí.
Doncs l'haurem de seguir també de prop. Un mes que apuntem en aquest planter del Barça, que és la millor notícia, sens dubte, dels últims temps. Per cert, demà ja l'equip se'n va cap a Aràbia Saudita. La primera gran pregunta que resoldrem demà és si viatgen Olmo i Pau Víctor, que entenc que sí.
En principi, sí, està previst que viatgin, sigui quina sigui la resolució.
Pel que pugui passar, que hi siguin.
Sí, que hi siguin i que facin grup. Està previst que també amb Lamine Yamal a l'expedició, també amb Ferran, Christensen encara no, i dimecres les semifinals contra l'Atlètic Club, que ahir, per cert, va arribar als penals contra el Logroñés.
Van jugar jugadors titulars?
Mira, alguns titulars.
El Logroñés, que recordem, és equip de segona ref, quarta categoria, i que és l'equip que va eliminar el Girona.
Alguns titulars ahir, com De Marcos, Paredes, Berenguer i Guruceta. Els Williams van entrar al minut 60, van jugar 30 minuts i després la pròrroga, i també van sortir jugadors importants com Vivian, Unai Gómez o Yuri.
Molt bé. De seguida us acomiado a Carles, Francesc i Laia, que sé que esteu pendents dels Reis, però vull anar un moment a Washington. Francesc Garriga, què tal, com estàs?
Hola, aquí no passen els Reis.
No passen els Kings, no?
No. Els Wise Men, no passen.
Wise Men?
Three Wise Men, sí.
Però no passen per casa teva o no passen per cap casa dels Estats Units?
Allà és que a casa meva vam fer una negociació i vam passar abans, a Súria.
Ah, val. Bé, però es van portar bé.
Sí.
Ah, val, doncs així no et queixis, eh? Escolta, si m'ho arribes a dir que estaves tan trist avui, ja hauríem fet una carta per tu perquè els Reis passessin també per Washington.
No. Eh? Estic servit.
Molt bé. Escolta'm, van passar els Reis també per Leo Messi. Li van deixar una distinció d'enorme nivell, la màxima distinció que pot rebre un nord-americà o un resident als Estats Units, una persona arreu del món, i no van a recollir-la a la Casa Blanca.
No, ahir explicàvem, no sé si una mica abans d'aquesta hora, que Messi rebria la medalla presidencial de la llibertat, de Medal of Freedom. És la màxima distinció civil als Estats Units i l'han rebut personalitats mundials, sobretot nord-americans, que han contribuït a fer el país millor o a fer el món millor, però vull dir que l'ha rebut des de la Mare Teresa de Calcuta a Martin Luther King, a Helmut Kohl, Angela Merkel, Nelson Mandela, vull dir que hi ha tot tipus de personalitats, tots els expresidents dels Estats Units l'han rebut com a homenatge, i també molts esportistes. De fet, no és el primer futbolista que la rep, és el segon, perquè Megan Rapinoe ja la va rebre també de mans de Biden. La cosa és que Messi no va assistir a la gala i va ser l'únic de tots els guardonats, i n'hi havia 19, doncs només hi havia 18 assistents, perquè Messi va ser l'únic que no només no hi va assistir, sinó que no va enviar ningú en representació seva. I això va causar un cert desconcert a la premsa nord-americana, que estan acostumats a que si algú no hi pot anar, home, doncs generalment envia algú a buscar-ho o es fa alguna menció allà mateix d'aquesta persona no pot venir. No, Messi es va dir que l'havia guanyat, però no es va fer cap mena de menció a la seva persona perquè ni era ell ni havia enviat ningú.
Sí. Doncs escolta'm, clar, és que la fotografia, només per tenir aquesta fotografia, a banda de la distinció, òbviament,
home,
però tenir la fotografia amb
una foto amb Magic Johnson.
Amb Magic Johnson, amb Denzel Washington. Amb Michael J. Fox.
Ralph Lauren, personalitats molt diferents. Hillary Clinton, Michael J. Fox, que ja el vam veure, per exemple, el Bono. Ahir vam veure Michael J. Fox, aquest actor.
El Bono.
Ostres, està lluitant contra el Parkinson des de fa molts anys i ahir doncs, va voler venir també, tot i les dificultats que té, no? Mm. I Messi ens va explicar al seu entorn que va rebre la comunicació ara fa unes setmanes, per tant, no és que fos una cosa molt recent i no pogués venir.
Nosaltres ho vam saber ahir, però ells, els diguem, apremiats, ja ho sabien.
Sí, és a dir, la Casa Blanca li comunica a la FIFA i a Inter Miami. Inter Miami i la FIFA li comuniquen a Messi, i Messi els diu, mira, no hi podré anar perquè sóc a l'Argentina. I el que va fer Messi és enviar una carta a la Casa Blanca, no sé si a través del club o de la FIFA, però en tot cas va fer arribar una carta a la Casa Blanca, agraint la distinció i posant-se a disposició de Biden d'anar-la a recollir un altre dia. Però clar, això no va així. És a dir, la cerimònia es fa el dia que es fa.
Encara li haurà de donar el Trump. Avui. Donald Trump.
Clar, el tema és que jo no veig a Trump donant una medalla que ha otorgat Biden.
No, clar. A veure si es quedarà sense la medalla.
No, home, suposo que li faran arribar d'alguna manera, però, ja. Però ens vam quedar sense la fotografia i aquí ha generat una mica de dir, home, sí, no podia volar de l'Argentina a recollir això? Doncs sembla que no.
Sí, avui dia que existeixen els vols privats i que les estrelles es mouen amunt i avall, sí, és veritat, és una distinció que hauria estat molt bé i aquesta fotografia de la distinció més que merescuda per Leo Messi, però que ens hauria agradat veure'l al costat d'aquests mites que ha distingit el govern nord-americà. Molt bé, Garriga, escolta'm, a dormir aviat no fos que hi hagués sorpresa.
Que vols que vagi a dormir ja a 3:15 del migdia?
Ah, clar, passen més tard, no? Primer que vinguin sí. Aquí,
home,
a casa
de
nostra,
passar,
un cop acabin la feina cap aquí, que creuin l'Atlàntic i vinguin
no,
a casa
i espera't,
teva.
No sé si arribaran perquè ve nevada forta.
Oh, ostres!
Nevada forta, ens estan avisant, els supermercats estan plens de gent agafant
escolta,
provisions.
No subestimis els Reis Mags, que són capaços que, malgrat plogui, nevi, fàcil que sigui, plantar-se allà on faci falta.
Deixaré
si han de venir a casa teva, vindran a casa teva a Washington.
Deixaré unes rates pels camells.
Gràcies, Garriga, i bona entrada d'any. Que vagi molt bé. I gràcies també al Carles Domènech, al Francesc Latorre i la Laia Cervelló. Una abraçada ben forta i que es portin bé els Reis.
Igualment, bona tarda.
Adéu-siau. A tot això, per cert, compta perquè el Liverpool, el líder de la Premier, està caient a Anfield davant del United.
Quan passen 10 minuts de la segona part, ha marcat fa uns instants Lisandro Martínez després d'una gran jugada de Bruno Fernández, el jugador més clarivident del Manchester United, amb diferència que s'ha inventat una assistència que ni els seus companys crec que podien esperar. Només Lisandro ja ha clavat una canonada d'aquestes que pica al travesser abans d'entrar. Ja ho estàvem dient, molt incòmode el Liverpool avui i el Manchester United creixent cada vegada més.
Al mateix minut, 10 de la segona, empat a la final de la Supercopa Francesa, PSG 0, Mònaco 0.
3:15, de seguida, després de la pausa, tindrem protagonista d'excepció aquí en directe al Tot Gira. Ens espera una de les grans de la piscina de casa nostra, Jessica Vall.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Pitatxo per tu! Patxero flamisent!
La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
L'eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina,
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Torna al campus Eufòria. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys, els encanta la música, cantar i ballar, i són fans d'Eufòria, apunta'ls ara a euforiacampus.cat. Aquest Nadal regala les millors colònies d'estiu.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Estàs preparat per al futur? Vols descobrir com la tecnologia està transformant el món? Al Revolució 4.0 explorem les últimes novetats en innovació, intel·ligència artificial, emprenedoria i molt més.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio.
Som revolucionaris digitals.
A tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè això... Quan li canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Minut 14 de la segona part, empat al Liverpool. Estan dient que estaven molt incòmodes, que no els veien bé, i de cop Gakpo s'inventa un golaç des de dins de l'àrea, retallant i clavant la pilota per l'escaire. 15 minuts de la segona part, Liverpool 1, Manchester United 1.
10 minuts i seran les 7 de la tarda. Aquest és el primer cap de setmana de Tot Gira del 2025. Hem tancat un 2024 on esportivament han passat moltes coses. De fet, avui dedicarem les dues últimes hores de programa, de 7 a 9 del vespre, després de les notícies, a repescar el resum de l'any esportiu que ha elaborat el Departament d'Esports d'aquesta casa. I una de les primeres coses que volem fer en aquest 2025 és dedicar un espai a conversar amb una de les grans esportistes que en aquest 2024 va posar punt final a la seva carrera. Una de les grans nedadores de casa nostra, un bronze mundial, 3 medalles en europeus, 2 plates i un bronze. Li va faltar la medalla olímpica, però això no treu brillantor a la carrera de la reina de la braça de casa nostra. Avui ens acompanya al Tot Gira la Jèssica Vall. Hola, Jèssica, bona tarda.
Bona tarda.
I bona entrada d'any en aquest 2025, que és el de la teva nova vida, fora de la piscina.
Sí, 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 la veritat que aquest 2025... especial. He tingut una entrada d'any especial.
Com és un món en sec?
Bé, o sigui, difícil d'explicar, perquè crec que potser fa 30 anys que no tenia, que no començava un any en sec.
Clar, perquè tu la teva vida fins final d'aquest 2024 era passar-te moltes i moltes i moltes hores dins l'aigua, oi?
Exacte. Cada, o sigui, per mi els anys començaven al setembre perquè començaven les temporades i l'entrada d'any estava dintre de la temporada, no? Llavors, aquest any és com he començat la temporada al setembre, he fet 3 mesos, ara ja començo l'any com una persona normal, no?
Dius que una persona normal perquè els nedadors, a vegades, és veritat, perquè el sacrifici que heu hagut de fer, tu n'has fet moltíssims durant tants i tants anys, no porteu una vida normal com la gent del carrer?
No, no, no. Els nedadors han d'entrenar moltes hores. Entrenem matí i tarda. No podem estar més de 2 dies sense tocar aigua perquè perdem sensacions. O sigui, perquè la gent es doni, o sigui, faci una mica la idea, no? Ja no és només entrenar l'aspecte físic, sinó que el tema sensitiu es perd moltíssim i per nosaltres és superimportant estar en contacte amb l'aigua. Llavors, bueno, hem d'estar moltes hores.
I malgrat tot, que això és molt dur, estic convençut que trobaràs a faltar la piscina aquests dies.
I tant. Sí que aquests primers dies no he volgut llançar-me encara a l'aigua, però perquè necessito posar una mica en ordre al meu dia a dia, però per mi l'aigua és una part essencial, el contacte amb l'aigua a mi m'ajuda, però he d'aprendre a fer natació o nedar, però com a hobby.
Clar, perquè tu quan ara saltis a la piscina, perquè acabaràs saltant tard o d'hora, perquè l'aigua forma part de la teva vida, com nedaràs?
Doncs no tinc ni idea, però tota la gent que ha passat per el mateix que he passat jo sempre em diuen ja veuràs que no faràs cas a les marques, que no te'n recordaràs ni de les marques que feies i veuràs els entrenaments que feies i diràs, uau, com era capaç de fer tot això, no? I era potser amb 400 metres en tinc suficient. sé per experiència d'alguns companys que m'han dit que em passarà això, així que estic una mica a les expectatives.
Han estat molts anys de sacrificis, però també anys d'èxits. De tot el que has fet a la teva carrera, si haguessis de triar un dia, amb quin et quedaries?
Uau, és molt difícil buscar o trobar un dia, però quan m'han fet aquesta pregunta de quina experiència o amb què et quedaries, jo crec que em quedaria amb el Mundial de Barcelona 2013, amb tot el que va significar per mi, perquè crec que vaig formar part d'un equip de la millor selecció espanyola que hi havia pel moment i que em va inspirar per mi moltíssim.
Vaja, la teva carrera ha estat llarguíssima. Tercera al Campionat del Món de Kazan 2015, amb piscina curta, en 200 braça, medalles als europeus de Berlín, Londres i Glasgow, també als 200 braça, or a l'europeu de piscina curta de Copenhague en el 2017, jocs n'has disputat 3, Rio, Tòquio, París, i el de París va ser allò d'una manera espectacular, sobre la mateixa botzina, i amb aquella emoció que recordo m'explicaves abans d'anar a París, quan a última hora vas poder entrar i colar-te en aquells tercers jocs.
Sí, jo crec que... Sí, el regal de París va ser increïble. Però va ser com la cirereta del pastís. Crec que no puc demanar més. És que no puc demanar més. Ni amb París, ni amb l'última competició que he fet, que va ser la Copa d'Espanya de Clubs, perquè em vaig sentir superarropada, superacompanyada... I crec que han sigut uns mesos molt macos, no?, després de París, per acabar de fer doncs, el dol, el poder despedir-se. Bueno, ho he pogut anar païnt a poc a poc.
Aquell dia, que ara recordes, el 22 de desembre, aquell diumenge 22 de desembre, el dia que tu vas... no sé si li dieu als nedadors penjar el banyador, no sé com ho dieu, si teniu una manera...
Sí, sí, sí.
Penjar el banyador, no? Tot i que te'l seguiràs posant. Aquell dia et van fer un homenatge molt bonic a Can Llong, en aquest Campionat d'Espanya de Clubs, i el que vaig poder comprovar és que al món de la piscina hi ha molta gent que t'estima.
Sí, la veritat que... Estic superagraïda perquè va ser un moment molt especial. Triar una competició com la Copa per mi era superimportant perquè la Copa d'Espanya de Clubs és una competició d'equips. No, a l'individu com a tal no compta, sinó es fan punts i fer-ho amb el Sant Andreu guanyant la dotzena consecutiva i a més rebent doncs tots aquests ànims que vaig tenir a la piscina, doncs no puc demanar més, la veritat.
Tu has sigut dona de braça. Abans sí. T'he preguntat com nedaràs, no?, amb quin ritme, i deies, no ho sé. Faràs braça a partir d'ara?
Ja, esquena et dic segur que no. Papallona també segur que no. Mm-hmm. Suposo que aniré fent crol i fent braça. La veritat que la braça m'agrada molt, però no sé si... Conforme vagin passant els anys, les articulacions em deixaran fer braça, perquè com que és un estil una mica així, una mica especial, no sé si els genolls m'aguantaran.
Tu ara, per exemple, els genolls com els tens?
Sí, 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 ara mateix, bé. La veritat que en aquest sentit de les articulacions m'han aguantat molt bé per l'edat que tinc, per els metres que he nedat, però que el cos m'ha aguantat, estic superagraïda a això. I de moment... toco fusta, van aguantant.
Aniràs a veure competició?
Sí, 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 de fet fins i tot penso en Los Angeles, en si es classifica algun dels meus companys o amics d'intentar anar allà, d'intentar estalviar ja diners per veure si podem anar allà, perquè per mi la natació és algo que m'agrada i de fet que m'agradaria amb la meva experiència doncs fer-ho com molt més atractiu perquè la gent pogués aficionar-se molt més, poder explicar com és la natació, no? com la vivim, perquè pugui tenir més seguidors.
I ara què farà, Jessica?
Bueno, ara al moment seguir treballant, que des de 2021 estic treballant en una distribuïdora de material esportiu com a brand manager d'una marca de suplementació que es diu Ethics. I de moment ara dedicar-me sobretot a això i a intentar veure de quina manera puc retornar a la natació i de quina manera tot el que m'ha donat.
Per tant, a prop de la piscina. T'ha donat molt la natació, però pels sacrificis que abans m'explicaves també has hagut de renunciar a coses. A què has renunciat amb aquests anys de ser nedadora professional?
Sobretot renuncies a la família. als amics, renuncies una mica tot el temps social, perquè moltes vegades passes tu a ser el centre de tot, un esportista d'elit, dintre del que cap és una mica egoista, no? Perquè has de descansar, tot està una mica com en el teu centre, i tothom s'ha d'adaptar una mica a les teves circumstàncies, i a vegades això, depèn de com siguis, doncs et fa sentir una mica malament, no? De que tothom vagi al teu voltant, no? I s'organitzi envers a tu. Llavors, sobretot a mi, crec que el que menys m'ha agradat ha sigut això.
Ja saps que molta gent, quan no ha tingut temps per fer coses i de sobte el té, diu, no, si és que em continua faltant el temps, i estic convençut que et continuarà passant això, que no tindràs temps per fer les coses perquè l'ompliràs segur molt ràpidament.
De fet, ja m'ha començat a passar, eh?
Sí, oi?
Sí,
m'imagino que aquestes festes de Nadal que molta gent que vol estar amb tu i que no tens temps per res, oi?
Exacte, i dic, ostres, una altra... Ja, però estic contenta, eh? Perquè estic fent tot allò que no havia fet, però sí que és cert que m'he d'organitzar i fer-ho com atacar a poc, no tot de cop.
Jessica, et trobarem a faltar, perquè durant tots aquests anys t'he de dir també que la relació amb nosaltres, amb els mitjans de comunicació, ha estat excel·lent, i això t'ho hem d'agrair. Que vagi molt bé tot el que et pugui venir a la vida, moltíssimes coses que t'han de venir, i si a més és a prop de la piscina, segur que ens tornarem a retrobar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada i sort.
Una abraçada.
Jessica Vall, ens ha fet il·lusió avui poder-la saludar tot just ja en aquest 2025 i havent deixat el banyador, aviat ens retrobarem. Alfons, a Anfield s'avança el Liverpool, que capgira el marcador.
Minut 25 de la segona part, marca Salah de penal. Al pobre United no li surt res aquesta temporada, penal de VAR per mans clares de De Ligt. Estava fent bon partit, però al final s'està aplicant la lògica. Liverpool 2, Manchester United 1.
A la Supercopa Francesa, PSG 0, Monaco 0, minut 70. En queden 20.
Són les 7.